Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Bon dia i bona hora tingueu tots. Iniciem de nou, des de les zones de Ràdio Vilafranca, el programa Magnificat, on tots els dissabtes, de 8 a 9 del matí, us proposem obres clàssiques de compositors dels últims 5 segles. Com els nostres oients habituals coneixen, els dissabtes Magnificat ofereix obres de totes les èpoques i estils, que considerem d'especial interès per tots vosaltres. Avui dediquem el nostre programa als Stabat Mater, un text litúrgic que ha induït a molts compositors a crear obres dins del ja conegut gènere sacre. Tornarem a passar pel nostre pentagrama per informar-vos de les propostes musicals més interessants que podrem sentir al llarg de la setmana als auditoris de la comarca i de Catalunya. I us recordem que si voleu sentir alguna obra en concret, us convidem a enviar un e-mail a radio@magnificat.tv indicant-nos l'obra i un telèfon de contacte. Rebeu una cordial salutació de Magda Gascón i de qui us parla, Xavier Martín. Ara iniciem el nostre viatge pel magnífic món de la música clàssica. L'himne medieval en llatí Stabat Mater és un poema sobre la Verge Maria i el seu dolor profund quan va presenciar la mort del seu fill Jesucrist. L'oració de l'Stabat Mater està associada en particular amb les estacions de la creu. Quan es resen les estacions en públic, és a dir, a l'església o en processó, s'acostuma a cantar estrofes d'aquest himne mentre es camina d'una estació a l'altra. L'autoria del poema que serveix de base per aquest tipus de composició és d'origen incert, i es poden trobar diverses possibilitats en quant al seu autor. Els experts han descobert indicis que apunten al monjo Jacopone de Todi, al papa Innocenci III i a Sant Bonaventura, però no hi ha cap prova irrefutable del seu autor real. En moltes ocasions es troben versions en les que alguna paraula, línia o inclús estrofa ha estat substituïda per una altra. D'aquesta forma, i per provar d'unificar criteris, el Vaticà va publicar el 1908 un text uniforme prescrit per propòsits litúrgics, juntament amb una melodia gregoriana elaborada pels monjos de l'abadia de Solesmes. En el nostre recorregut d'avui us proposem escoltar la primera estrofa dels Stabat Maters. El text en llatí que sentirem resa: Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa d'un pendebat filius, que es tradueix al català com: prop de la creu dolorosa, Maria estava i plorosa veient el seu fill clavat. Per iniciar la nostra processó per l'Stabat Mater, us proposem sentir el campanar que solia cantar la gent del poble, una versió prou aclaridora de com els nostres avantpassats el sentien a l'antiguitat.
Iuxta crucem
Respecte de l'Stabat Mater ha estat una font d'inspiració per a molts compositors, des de l'època medieval fins als nostres dies. És realment sorprenent que, amb un text tan llarg, amb una forma i un ritme rígids, que presenta poques variacions des del punt de vista dramàtic i amb un sentiment de tristesa des del principi fins al final, hagi estat capaç d'originar la creació de tantes obres en els últims 5 segles. A part de la gran quantitat de música instrumental que va composar l'italià Antonio Vivaldi, també ens va deixar grans obres de música sacra. L'Stabat Mater, que sentirem tot seguit, escrit en fa menor per a contralt, dos violins, viola i continu, és una de les composicions més inspirades i l'obra composada a finals del 1711 o principis del 1712 és l'obra sacra del compositor més antiga que es conserva. Vivaldi utilitza només les 10 primeres estanzes, estrofes amb lament conclusiu, que tradicionalment s'utilitzava a l'ofici de les vespres, aconseguint una atmosfera de recolliment i patiment, una angústia terrible de la Verge. Probablement l'Stabat Mater en do menor va estar l'última composició de Pergolesi. Va morir amb només 26 anys de tuberculosi i existeixen moltes confusions sobre quines obres va composar o no en Pergolesi. Com algunes de les seves composicions van arribar a través d'encàrrecs, alguns editors aprofitaren la seva fama i intentaren fer una mica més de caixa assignant a Pergolesi obres anònimes que no eren seves. De totes formes, sobre l'Stabat Mater no hi ha cap dubte. Encara que la partitura s'assembla bastant a la de Sandro Scarlatti composada 20 anys abans, la línia melòdica de Pergolesi és més sentimental i molt més adornada. A més, l'obra va fer-se famosa amb molta rapidesa i ha estat executada per tot arreu sense pausa ni oblit. També ha servit per inspirar a molts compositors, imitant-la, adaptant-la o fent-la servir per compassos de l'obra. Escoltem la Stabat Mater Dolorosa, de la que és, per molts melòmans, l'obra més preciosa de la història de la música. Entre les més de 100 simfonies, 84 quartets, 10 misses i 4 grans oratoris que va crear Haydn, va composar un Stabat Mater dividit en 13 seccions, que va ser elogiat pels seus contemporanis. El compositor va enviar aquesta obra al gran, reconegut en aquella època, compositor Hasse, perquè revisés les parts més dèbils o que considerés més dèbils de la seva composició. I la seva sorpresa, la de Haydn, va estar que el propi Hasse va alabar el seu treball. Fins i tot durant la seva vida va ser publicat i distribuït a tots els països d'Europa i es va convertir en la seva obra sacra més coneguda. Thank you. I ara, abans de continuar amb la història de la Stabat Mater, passem al nostre pentagrama d'aquest dissabte.
Una guia imprescindible de les actuacions musicals a la comarca. Pentagrama, l'agenda musical de la setmana.
Comencem el nostre pentagrama d'avui amb el concert que tenim més a prop aquí, a Vilafranca. Demà diumenge a les 7 de la tarda, la mezzosoprano Mireia Pintó i el pianista Manel Camp oferiran un recital amb obres de compositors del segle XX, com Kurt Weill, Leonard Bernstein i George Gershwin. El concert, organitzat pel Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, serà a l'Auditori Montserrat Junyent de l'Ateneu Municipal, a 5 euros d'entrada, amb descomptes per joves, jubilats, persones amb discapacitat i persones amb el carnet de biblioteca de Torres i Bages. Les entrades es posaran a la venda el mateix dia, una hora abans del concert. Anem al Vendrell, on una altra actuació interessant per qui vulgui passar un matí clàssic de diumenge és la que oferirà el Cor Zongra, juntament amb el quartet de trompes de l'OBC i l'arpista Josep Maria Souciño. El concert forma part del cicle de tardor de l'Auditori Pau Casals, un cicle que aquí Magnificat no podem deixar de seguir de ben a prop. El Cor Zongra és una formació de veus femenines nascut fa 10 anys a l'Escola Municipal de Música Pau Casals i és dirigit per Montse Meneses. Juntament amb el quartet de trompes interpretaran peces Stravinsky i de Brahms. Tot plegat serà a les 12 del migdia del diumenge a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Més recomanacions. El cicle de concerts en família que organitza regularment l'Auditori de Barcelona és una iniciativa que, pel que sembla, té molt d'èxit si ens guiem per la web d'aquest espai d'internet. Si no es fa sovint amb prou anticipacions, hem trobat sovint que és difícil aconseguir entrades per a aquest espectacle. Aquest cicle està adreçat al públic infantil i jove, acompanyat per adults, però sobretot està destinat especialment a famílies amb nens d'un a 14 anys i si s'inclouen activitats com ara xerrades perquè els pares aprofitin al màxim l'experiència d'anar a un concert en directe amb els fills, o bé conferències amb suggeriments pràctics com de com escoltar la música a casa amb els nens. També es fan moltes altres activitats educatives que des d'aquí us recomanem i que trobareu a la web de l'Auditori, que és www.auditori.org. I acabem el pentagrama de Magnificat amb una darrera recomanació, també adreçada a les famílies. Al Palau de la Música, un altre dels escenaris més idíl·lics que hi ha a Barcelona, s'hi programen per tercera temporada consecutiva els concerts familiars al Palau. Per avui dissabte, a les 12 del migdia, s'hi estrena l'espectacle La Volta al Món amb 80 instruments de percussió, des del Sàhara a la Xina, des d'Aràbia al Japó i des de Brasil al Carib i a l'Amèrica del Nord, per retornar a Europa. La interpretació corre a càrrec del grup de percussions de Barcelona.
El 1781 es creu que en honor a la visita de la reina de Portugal a l'infant Don Lluís de Borbón, Boccherini va escriure la primera versió de l'Stabat Mater per a soprano amb acompanyament de dos violins, violoncel i contrabaix. 20 anys després, tornà sobre la partitura amb una segona versió, afegint un contralt i un tenor i així evitar la monotonia amb la que va ser composat inicialment. Gran part dels passatges de l'obra estan pautades en tonalitat menor i quasi sempre amb tints tènebres, en contraposició amb el caràcter habitual de la música de càmera o les sinfonies del mestre. A través d'una successió notable de solos, duets i trios, hi ha un flux constant d'invenció. Trobem la individualitat extraordinària d'un compositor que, prop de la fi de la seva vida, posa la màxima intensitat al text sagrat, amb una convicció cristiana oberta que ve directament del cor. Sentim l'Stabat Mater Dolorosa de Luigi Boccherini en la versió de 1800 amb el número de catàleg 61.
Thank you.
Inicialment, Rossini va composar només 6 de les 10 seccions de l'Stabat Mater per una malaltia que es creu que pot ser inventada, degut a que el compositor no estava molt motivat en la composició de l'obra. Recordem que Rossini va dedicar-se a composar òperes còmiques i no té dins el seu catàleg masses obres de caràcter sacre. La resta de seccions, fins a les 10, varen ser composades per Giovanni Tavolini i finalment va ser estrenat amb la versió original el 1832 a Madrid. Després de sentir l'Stabat Mater de Rossini, el poeta Heine va escriure que l'obra semblava el vestíbul del cel. Com a evidència del propòsit seriós, realment, de Rossini, l'obra acaba amb una gran doble fuga. Szymanowski va néixer el 1883 a Ucrània i està considerat un dels músics fundadors de la música moderna polonesa. Opina que la música religiosa ha d'expressar sensacions properes i per tant prefereix utilitzar la llengua del poble, sigui la que sigui, en aquest cas el polonès, en lloc del llatí. L'Stabat Mater, composat el 1926 per soprano, alto, baríton i coral, es divideix en 6 seccions. Després d'una obertura solemne que sentirem, que és la part que sentirem tot seguit, la segona part sona com una processó fúnebre. A la quarta part, els solistes són acompanyats per un cor a 4 veus. La cinquena part és molt dramàtica i augmenta fins a arribar a un gran clímax. El text, cantat en polonès, i la seva traducció polonesa segueixen el text original, l'esquema rítmic, i les rimes. Per continuar comparant els Stabat Mater Dolorosa de cadascun dels compositors que us proposem avui, passem a escoltar la primera estrofa d'aquesta obra contemporània. L'Stabat Mater de Poulenc és el seu primer treball per a coral amb orquestra. Com les lletanies, aquesta obra va ser creada pel compositor francès en memòria d'un amic, el pintor Christian Bernard, i de forma inesperada va escollir un Stabat Mater en lloc d'un Rèquiem, perquè el text li va semblar prou dolorós per dedicar-ho a l'ànima del seu amic. L'Stabat Mater va ser composat en només 2 mesos, i Poulenc va atribuir-ho a la inspiració divina. Les 12 seccions estan creades cuidadosament amb motius que es repeteixen a diverses parts de l'obra. Dóna la sensació que és un cicle de cançons, amb les peces lentes formant el centre emocional. Escoltem la primera part de l'Stabat Mater de Poulenc. Avui hem proposat només 8 Stabat Maters, dels que existeix un catàleg reconegut de més de 400 obres. I encara que, òbviament, no estan totes gravades, esperem haver provocat als nostres oients l'interès per aquest tipus d'obres. Desitgem que hagueu gaudit de la música i esperem trobar-nos amb tots vosaltres demà a la mateixa hora al 90.2 de la FM a Ràdio Vilafranca. Bon dia.